casas, en luchas por causas perdidas. Digo, quiero soñar en cada. Hombre encadenado que lucha por poder hablar de lo que sea en donde sea. Digo, quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar.
Bona nit, tornem a ser al programa Judici a la Justícia, com cada dijous a partir de les 10 de la nit fins a les 12 de la nit. Això és a Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, al 104.5 del vostre dial, FM. Com cada dijous, al començar el programa començarem amb les dades d'aquesta ràdio, per qui vulgui contactar amb nosaltres, que ho pugui fer. I les dades són les següents. El primer comentarem l'apartat de correus, que és el 25.102, el codi postal 08080 de Barcelona. Després us tenim l'email, que és el rbronca@sindominio.net. I després la pàgina web per trobar informació, qualsevol tipus de cosa que tingueu gana de saber de la ràdio i de més. Després, finalment, tenim el número de telèfon, que com ja sabreu, molts de vosaltres, i per qui no ho sàpiga, doncs us ho expliquem, que no només serveix per contactar amb nosaltres, sinó també serveix per parlar en directe en el programa i a la ràdio, per qui vulgui comentar qualsevol cosa que li hagi succeït o qualsevol convocatòria que cregui que té ganes de dir-la. Doncs aquí li donarem llum verda a les zones perquè a les zones hi ha internet perquè pugui explayar-se tant com vulgui. Dit això, doncs farem una miqueta de dir que avui doncs, anirem xerrant, esperarem que acabin d'arribar els nostres companys, anirem xerrant de diversos temes, com sempre, entre ells doncs, estaran problemes amb presos, situació de certs presos, si tenim temps també parlarem sobre l'Orient Mitjà, que amb algunes informacions que tenim del Líban, dels últims successos que han anat passant aquests últims mesos, al Líban, a motius i de més coses que aniran sorgint segur a mesura que hi hagi programa. Esperem també que hi hagin trucades i de més coses, així que abans de començar tot doncs us deixarem amb Color Humano, el grup que estàveu escoltant ara fa un moment, precisament també. I dit això, doncs us deixem en Color Humano i ens escoltem d'aquí un moment. Fins ara.
Absorbe todo lo que toca. Quisiera dominar el mundo, la luna, Marte, ¿por qué no? El universo. Es una fiera peligrosa, de la que no hay que fiarse. Mal dolor le dé,
mal dolor le dé,
mal viento se la lleve.
Mal dolor le dé,
mal dolor le dé,
mal dolor le dé,
verduga de la humanidad. Verduga de la humanidad. Una cabeza pa' mil brazos, pa' cada brazo tantos dedos como estrellas en el cielo. No hay nombre pa' nombrarla. Y la define como el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial.
estar dentro de una célula. Es una unidad muy estable y, por lo tanto, fácil de caracterizar, definir y aislar.
Agachado de rodillas, intentando ser. Iré para la Moloa. Iré para la Moloa. Y que la mamamos, iré mal. Y que la mamamos. Ay, ay, y que la mamamos, iré la. Y que la mamamos. Ay, 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 ay. Y malele, si yo a la limuse, voy a la lina lele.
Let the young heart free the soul. Car si tu caches des vérités, selon assistance à personne en danger. État normal, état de peur, état de choc, malade et dépressif, sans raison autre que celle des États-Unis par leur folie. Moi, quelle est la relation entre Chine et la banalité? Pourquoi tant de confusion entre mensonges? Moi, quelle est la relation entre Chine et la banalité? Pourquoi tant de confusion entre mensonges et vérité?
Bona nit, tornem a ser al programa Judici a la Justícia, a Ràdio Bronca, i començarem el programa parlant de Frankie, aquest noi de Terrassa que està complint una condemna de gairebé 3 anys per un suposat ultratge a la bandera. Suposat, perquè tot i que està sentenciat, la sentència continua deixant que no està clara l'autoria d'aquest ultratge a la bandera.
Sí. No està demostrat que el Frankie hagués estat aquell dia la manifestació pública. Aquest acte públic es va convocar a Terrassa per despenjar la bandera espanyola i la bandera europea de l'Ajuntament. Bé, doncs des del 4 de maig està segrestat a la presó de Brians 2 i bé, està dintre que cap cosa està bé i rep molts suports i moltes cartes que li envia de gent, i des d'avui volia recordar doncs, que això, des, que d'una manera que tenim d'estar al costat de les persones preses és enviar-li cartes i animar la gent a que li escrigui cartes perquè ella està encantat de rebre-les i contestar-les. I llavors, si voleu escriure al company Franqui, és la direcció del centre penitenciari Cambrians 2 i a nom de Francesc Argemí, i, així, i amb això ja és suficient perquè li arribi la carta. Tot i que si entreu a la pàgina web llibertatfranqui.org, allí hi ha molta informació i entre altres coses hi ha la direcció on escriure'l i també un lloc per adherir-se a la campanya de solidaritat amb el Franqui. Si poseu el link adherir-vos, allí deixeu unes dades que són confidencials i ja esteu adherits a la campanya. Demano a tothom que ho pugui fer, que ho faci, perquè com més suports tingui, millor. I ja està. I també donar ànims a totes les companyes preses, que ens puguin escoltar també, i que no, i que endavant.
Molt bé. Després d'aquesta informació del Franqui, doncs passarem a llegir un article escrit per Amy Gottman, que tracta sobre l'hotel Bagdad, aquell hotel atacat pels Estats Units a la ciutat de Bagdad, a Iraq, on entre altres periodistes es trobaven un periodista de Reuters i un periodista d'una cadena estatal, que és Telecinco, el José Couso, que va morir, i l'altre camarògraf era el Taras Protziuk, que també va morir. En aquest cas, doncs, el José Couso va arribar a gravar la seva pròpia mort, o sigui, com el tanc girava i el disparava. I l'article diu així: denunciante señala que hotel de Bagdad atacado por Estados Unidos estaba en una lista de objetivos militares. Ya han pasado más de 5 años desde que comenzó la invasión de Irak, desde que el presidente Bush se paró bajo la pancarta que decía «Misión cumplida» en la cubierta de aquel portaaviones. Mientras el 5º aniversario de estos eventos ha tenido cierta repercusión, otro no lo ha tenido en absoluto. El ataque contra el Hotel Palestina de Bagdad, llevado a cabo por un tanque del ejército de Estados Unidos el 8 de abril de 2003. Abans deia que era l'hotel Bagdad, és l'hotel Palestina de Bagdad. Que aquí ja... En el ataque resultaron muertos 2 periodistas no incorporados a las tropas estadounidenses, los camarógrafos Tara Protziuk de Reuters y José Couso de la cadena de televisión española Telecinco. Couso grabó su propia muerte. Se encontraba filmando desde el balcón y registró con su cámara la imagen del distante tanque cuando rotaba su torre y disparaba contra el hotel. Un tribunal español ha acusado a 3 soldados estadounidenses del homicidio, pero el gobierno de Estados Unidos se niega a entregar a los soldados acusados. La historia podría haber acabado ahí, tan solo un día más de violencia y muerte en Irak, si no fuera por una joven veterana de inteligencia militar de Estados Unidos que decidió contar lo que sabe. Adrienne Cain es un ex sargento del ejército que trabajó en la inteligencia militar durante 10 años, del 94 al 2004. Formada en el idioma árabe, trabajó en el ejército traduciendo comunicaciones interceptadas. Me contó en una entrevista que le hice esta semana que vio una lista de blancos militares que incluía al Hotel Palestina. Ella sabía que había periodistas alojados allí, ya que había interceptado llamadas realizadas desde el Hotel Palestina entre periodistas y sus familiares y amigos en sus países de origen, acto que ella pensaba que era ilegal e inconstitucional. Cain dijo, estaba realizando escuchas a periodistas que estaban alojados en un Hotel Palestina, y recuerdo eso, concretamente, porque durante la intensificación de la operación Shock and Awe, se nos dio una lista de posibles objetivos en Bagdad, y el Hotel Palestina estaba entre ellos. Sumando una cosa con la otra, acudí a mi oficial a cargo y le dije que había periodistas alojados en ese hotel que pensaban que estaban a salvo, y que a pesar de ello nosotros lo teníamos incluido en una lista de posibles objetivos, y que de algún modo nos estaban uniendo estos dos puntos. Y le dije, ¿no deberíamos hacer un esfuerzo para asegurarnos de que la gente que corresponda conozca la situación? Y desafortunadamente mi oficial a cargo básicamente me dijo que mi trabajo no era analizar. Alguien en un nivel superior de la cadena de mando sabía lo que están haciendo. Cain mencionó que el oficial a cargo era la brigada John Berry. El relato de Cain contradice directamente el discurso oficial del gobierno de Estados Unidos. El 2 de mayo de 2003, Colin Powell, el entonces secretario de Estado y exgeneral del ejército, visitó España. Dijo sobre el Hotel Palestina: estábamos al tanto del hotel. Sabíamos que era un hotel en el que se alojaban periodistas y otras personas, y por esa razón no fue atacado durante ninguna fase de la campaña aérea. Si Powell estaba diciendo la verdad, entonces, ¿por qué estaba incluido el hotel en la lista de objetivos que Cain afirma haber leído en un correo electrónico seguro? ¿O estaba usando cuidadosamente sus palabras cuando dijo que no fue un objetivo durante la campaña aérea? Cain también reveló que el ejército espiaba a organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Internacional, interviniendo llamadas telefónicas de esos grupos, también un acto ilegal, y lo justificaba con la excusa de que podría darse la casualidad de que hablaran de un arsenal de armas de destrucción masiva, a que su teléfono satelital podría haber sido robado por terroristas. También recibió y tradujo un fax del Congreso Nacional de Iraquí, el grupo de exiliados iraquíes financiados por la CIA, que estaba proporcionando información falsa sobre armas de destrucción masiva al gobierno estadounidense para reforzar los argumentos a favor de la guerra. Esta información de inteligencia fue considerada de alto valor y fue enviada directamente a la Casa Blanca. Cain ha demostrado tener un gran coraje y ha asumido grandes riesgos al sacar a la luz estas informaciones. Al denunciar la situación, ha seguido la tradición de Daniel Ellsberg, que filtró los documentos del Pentágono, Pentagon Papers, durante la guerra de Vietnam. Ellsberg ha pedido a los trabajadores del gobierno que denuncien este tipo de situaciones. Ha dicho, es un riesgo muy, muy grande tener la cantidad de información secreta que tenemos actualmente y que ha permitido al presidente mentirnos para meternos en esta guerra que nos está conduciendo hacia una guerra incluso desastrosa en Irán. Es tiempo de que haya revelaciones no autorizadas, que es la única cosa que nos va a decir la verdad sobre lo que está pasando. Y esas denuncias deberían ocurrir, en mi opinión, a un nivel que posibilite o incluso garantice que se identifique a la persona que haga la denuncia. El hermano de José Couso, Javier, ha perseguido sin descanso la justicia para su hermano, viajando por todo el mundo para que se conozca su historia, impulsando el caso en los tribunales españoles. Las revelaciones de Cain crearon revuelo en España, donde se está poniendo en cuestión la jurisdicción de los tribunales españoles en el caso contra los tres soldados estadounidenses. El vídeo de las revelaciones de Cain fue descargado y rápidamente traducido para ser presentado al día siguiente ante el tribunal en Madrid. La Casa Blanca de Bush, ahora lo sabemos, usó generales retirados con vínculos con el Pentágono y con contratistas militares para engañar al público estadounidense. Los periodistas independientes, los no incorporados a las tropas estadounidenses en Irak, eran una espina para los maestros del engaño del Pentágono. ¿Podría haber sido el ataque del 8 de abril un mensaje para estos periodistas? Gracias a la ex sargento del ejército Adrienne Cain, puede ser que estemos más cerca de saberlo. Aquest és el comunicat de... Bueno, comunicat a l'article. I, bueno, en la línia del que des d'aquí ja havíem comentat alguna vegada, no? De la intenció a manipular que té sempre la majoria de governs amb poder I en el cas doncs, dels Estats Units, la intenció que té sempre de manipular no només els de la seva població, sinó a tot el món. La intenció ja sabem quina és, en certa manera és dominar tot.
Sí, aquesta estratègia mediàtica, de control mediàtic de la informació que es dona quan es fa una guerra, doncs va començar amb la guerra del Vietnam, no? Tota aquesta la teoria de la manipulació durant els temps bèl·lics. I així estem. Després va haver la invasió, bueno, de la guerra de l'Iraq.
De fet, als Estats Units es pot dir que totes les guerres que ha participat fora del seu territori han estat ocasionades en bona part per la manipulació.
També.
Ja que començant amb la guerra de Cuba, on van fer un muntatge per culpar els espanyols d'haver enfonsat un vaixell de passatgers, la Primera Guerra Mundial probablement va passar el mateix, ja que els alemanys van enfonsar un vaixell que es deia Louisiana, que era nord-americà i era un vaixell de passatgers, d'un creuer o una cosa per l'estil. El que no està tan clar és què feia aquell vaixell allà, tenint en compte que precisament el van rebentar en terra, en aigües alemanes, en aigües que en aquell moment estaven en guerra. No se sap ben bé què va fer allà, i així podríem continuar amb la majoria de les guerres.
Sí.
Han començat amb...
I a part és que, bueno, més que buscar, a part de les explicacions que busquen, no, per legitimar-la, no? Després vam veure com el 1991, quan no hi va haver la guerra al Golf, els Estats Units també va tindre un paper molt important en allí, per no dir que fonamental. I bé, va començar tota la... diguéssim, el control dels periodistes, no? A partir del moment de que es va crear, no, la censura prèvia, a totes les informacions que els periodistes que tenien, estaven autoritzats a estar allí podien donar. Totes les cròniques primer havien de passar pels mandos militars, i és més, o sigui, tot, la informació, la majoria de formació que obtenien els periodismes era a través dels mandos militars, fins al punt de que no podien exercir la pròpia professió perquè ja tenien uns militars que l'exercici per ells dient el que s'havia d'explicar, no? Després això també vam veure també un important episodi de manipulació quan hi va haver la guerra a Jugoslàvia. I ara, amb la legitimació d'uns bombardejos totalment, en la meva opinió, innecessaris, perquè van massacrar la població civil que ja estava en tot el diàspora i èxode d'aquell territori, han massacrat pels uns i pels altres. I després ara, pues, la guerra aquesta de l'Iraq, que ja porta 5 anys, el ràpid que passa el temps i el patiment que està acumulant la població de l'Iraq.
Sí.
I tot per una causa que, per molt que els americans facin la seva propaganda de que és per la llibertat i per fer-los la vida millor, l'únic que han estat fent és massacrant-los, destruint-los, el país, tota la riquesa que tenien.
Robar-la.
Els hi han robat, els han saquejat tot el patrimoni cultural que tenien, un gran país.
Han aconseguit desmembrar tota una societat,
sí,
que es matin entre ells per ajudar que el govern nord-americà pugui manipular-los encara més fàcilment.
I aquí dona suport, no, al paper del periodista, que com el José Couso, que va morir, que arrisca la seva vida per contar la veritat, no? Sense aquestes persones la història de veritat
encara estaria més sesgada.
Encara estaria més sesgada i més oculta. I tant.
No arriben a tot arreu aquesta gent que intenta aconseguir donar llum a totes aquestes coses que no acostumem a conèixer, menys encara probablement aquí al primer món, on els mitjans de comunicació estan a les mans de qui estan, i no és altres que els que estan promovent aquestes guerres. ja sigui la d'Iraq, ja sigui la d'Afganistan, que està, a aquestes alçades ja tenim ben clar que el motiu d'aquesta guerra no va ser altre que la d'aconseguir dominar un territori en el qual hi havia d'haver un oleoducte per transportar petroli, i Iraq és on hi ha el petroli, entre altres, i a aquest moment Iran no vol, no pot, probablement, i en un moment podem també comentar un altre tema relacionat amb l'Orient Mitjà, que és el tema de Beirut, el Líban.
Del Líban. I també, abans quan he comentat això dels episodis aquests de manipulació en temps de guerra, també no oblidar el cas d'Afganistan. El cas d'Afganistan és terrible, el que els ha passat a aquella gent. O sigui, primer van patir l'assetjament dels russos, que els van invadir el país. Tenint en compte que allí vivien de forma tribal encara, quan hi van entrar. Després, els americans hi van posar els talibans. Això va fer que, sobretot la població femenina, patís una degradació total dins l'escala social i van perdre tots els seus drets. Després, quan els americans es van cansar d'aquests talibans, llavors va esclatar la guerra aquesta, no? Que em sembla que va ser l'any 99, és probable, l'any 99 va ser, o més tard?
No,
quan va ser l'invasió a l'Afganistan?
Després del 2001, l'11 de setembre.
Va ser, no, sí, setembre. Després de això, després de l'any 2000, sí, després de l'11 de setembre de l'any 2000.
L'any
sí.
Següent, perquè de setembre, no sé si abans del gener ja va, això ja no ho sabria assegurar, però...
Que la llista cada cop és més grossa, no? Com més temps passa, els americans, o sigui, es cobreixen més de glòria. I cada dia tenen més mala fama, també, evidentment, perquè, clar, ells mateixos la sembren, no?
Per exemple, descobrir una nova branca de la família Bush, i és que l'avi del senyor Bush era el president de la, va ser president de la Reserva Federal dels Estats Units. O sigui, és tota una saga, no només ve del senyor pare Bush, sinó que el seu pare també era un gran magnat i un dels que controlava el cotarro per allà. I no és estranyar la política que ara tenen, no? En aquest sentit.
En periodisme...
Sí, estàvem fent una mica de crònica internacional.
Aquesta setmana hem trobat un article d'una dona que va fer una entrevista a un ex-sergent de l'exèrcit d'Estats Units, que havia estat treballant a intel·ligència militar durant 10 anys, que es diu Adrian Kane, i entre altres coses aquesta persona va denunciar que havia vist, mentre estava treballant a Bagdad o a la guerra de l'Iraq, doncs havia hagut d'intervenir telèfons a l'hotel Palestina i tenia l'hotel Palestina amb una llista d'objectius militars. L'hotel Palestina on hi havia els periodistes, on van bombardejar el José Couso i l'altre xicot de Reuters. I estava, bueno, d'aquí hem començat amb aquesta política que té Estats Units, la CIA i els altres estats que els ajuden dintre de la OTAN. I ho volia enllaçar amb un comunicat d'Hezbollah, que és un grup polític militar de Líban, que explica les raons dels últims fets que van passar farà un mes i mig o dos a Beirut, de la toma de bona part de Beirut. I dic toma i no cop d'estat, com deien tots els mitjans de comunicació, perquè com aquí ja podrem escoltar del que diu de la seva boca el secretari general d'Hezbollah, el Hassan Nasrallah, doncs no va ser un cop d'estat, sinó va ser un acte defensiu, un acte també de demostració de força davant un atac perpetrat pel govern que hi ha ara mateix, govern que és anticonstitucional, segons la Constitució del Líban, ja que té un paràmetre que exigeix que en el Parlament hi hagin tots els bàndols del Líban representats, i una part d'aquests bàndols van dimitir després de la guerra contra Israel, que és, en aquest cas, on es va guanyar gràcies a Hezbollah, també cal recordar-ho. El qui ara està governant, ancorat en el govern, és amb l'ajuda dels occidentals, de nosaltres i d'Israel, ja que és prooccidental i li encantaria, doncs, bueno, és el que ha ajudat a que hi hagi la FINUL i altres coses per l'estil, i que estan intentant que la FINUL pugui arribar a les fronteres amb Síria, per aviam si poden posar una base militar, que sembla ser que a la OTAN li agradaria. Aquestes coses tampoc són del tot segures, però mai sap segur què els interessa a aquests personatges i què no, però sembla ser que els interessaria bastant. I bé, bueno, dit això, primer doncs llegeixo el que va dir el Hassan Nasrallah el passat 8 de maig, que va explicar las razones por las que su organización político-militar decidió realizar una demostración de fuerza y enfrentarse al gobierno de Fouad Siniora tras la decisión de este de desmantelar la red de telecomunicaciones de Hezbollah y destituir al jefe de seguridad del aeropuerto internacional de Beirut. Aquest fragment no és tota la declaració, és un fragment que està traduït pel CEPRIT, que és una pàgina, bueno, és un agent que té una pàgina web a internet d'anàlisi política. Hi ha coses de tot el món i bastant, i s'agafen també alguns articles d'altres llocs que els puguin interessar. Està bastant bé la pàgina. Diu això, la traducció concretament diuen que és el Maizalun Kaish, una persona que es diu així. En el nombre de Dios, clemente, misericordioso, saludo de paz a los profetas y enviados de Dios a la humanidad y a la gente de bien. Paz, misericordia y bendiciones de Dios para ustedes. Esta es la primera conferencia de prensa luego de la guerra de Israel contra el Líbano, luego de las decisiones del gobierno de tomar acciones contra Hezbollah. Empezó una etapa nueva para el país, así como lo fue el martirio del difunto Rafik Hariri. Hay un momento antes y uno después. Estamos en una situación completamente nueva. Hablaré sobre las redes telefónicas, el aeropuerto internacional y el desacuerdo político en el país. Vamos a explicar lo de las redes telefónicas internas por cable. Hay algo llamado herramientas de comunicación, códigos, señales. Siempre se usan, sea por señales de fuego, palomas mensajeras, cualquier medio disponible. Sea un ejército, una compañía de vigilancia, una milicia, una agrupación, necesita estar comunicado y establece sus sistemas de comunicación, que es lo esencial para el éxito de cualquier guerra o combate. Hay distintos tipos. Uno de ellos es por cable, que impide que la voz sea detectada o captada por alguna señal satelital o que sea intervenida. No queda registro de nada, esa es la nuestra, para que el enemigo no pueda interferir en nuestra comunicación. El celular se identifica y las redes de teléfono regular también, pero lo que es el cable, no. Probablemente la guerra de Israel la van guanyar gracias a esta, contra Israel, gracias a esta red de telecomunicación. Aquí ve que des dels Estats Units i Israel pressionin el president perquè treguin aquesta red. Nosotros no tenemos un ejército. Usamos los sistemas más sencillos porque en tecnología no podemos competir ni equipararnos a nadie. Nuestra red consiste en una central y varios cables que conducen a varios puntos conectados a la resistencia para la comunicación interna. Esta no solo es una parte de la resistencia, sino el arma más importante de la resistencia y para cualquier combate. Debo decir que durante la guerra, en ocasiones nos vimos obligados a usar redes convencionales, que no eran las nuestras, y eso trajo como consecuencia la muerte de muchos de nuestros combatientes. Por eso, las redes internas nos protegían. Estas redes estaban antes del 2000, cuando la resistencia expulsó la ocupación israelí de parte de los territorios invadidos del sur del Líbano. Y luego, mejoraron y el gobierno lo sabía, pero nunca lo tomó como un peligro para la nación, o como algo fuera de la ley. Varias veces el gobierno conversó con nosotros y llegamos a acuerdos con respecto a las redes. Nos pidieron retirar un cable que conectaba al Deir con Beirut. Y nos prometieron que en caso de una guerra, ellos pondrían el cable. Lo quitamos, y se arregló todo. Luego vinieron nuevamente, nos dijeron que teníamos un cable en Jebel. Les dijimos que no es cierto, tenemos cables solo donde los necesitamos, en los puntos de la resistencia, y allá no los necesitamos. Y dijeron que estaba bien. Luego nos dijeron que esas redes les restaban ingresos al gobierno, ya que la gente las usa en vez de usar los teléfonos regulares. Les dijimos que las redes no son para uso común, sino para objetivos concretos de la resistencia. Luego nos dijeron que podríamos interferir y robar información oficial del gobierno. Les dijimos que consideramos eso un delito, que no lo haríamos, dimos nuestra palabra y se quedaron tranquilos. Luego y aquí se van a sorprender las libanesas. Nos dijeron, nos hacemos la vista gorda con las redes telefónicas internas, si quitan la protesta del centro de Beirut. Les dijimos que no. La protesta es de toda la oposición. Es por un asunto político interno. La decisión no está en manos de Hezbollah, sino en distintos sectores del país. Mientras que las redes telefónicas son nuestras, de la resistencia de Hezbollah. Para la defensa contra Israel. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, pregunto yo. En tal caso que hubiésemos aceptado, que no podríamos, pero en tal caso, entonces el gobierno hubiese considerado legales las redes telefónicas y hubiese pensado que ya no interfieren o amenazan la seguridad de la nación. ¿Qué tipo de gobierno es este? No es un gobierno, es una mafia. Walid Jumblat, líder del Partido Socialista, envió a un diputado francés, con gente de su partido, al Daige. Estaban nada más y nada menos que en la misma zona de mi casa, tomando fotos y otras cosas. ¿Será que querían que tomáramos alguna medida para iniciar un conflicto internacional contra nosotros? Pero no nos metimos en eso, los dejamos pasar. En fin, el gobierno tomó las medidas, considerar las redes telefónicas fuera del marco de la ley y enjuiciar a quienes tengan algo que ver con las redes. Esta es una declaración de guerra, un inicio de guerra, de parte de Walid Jumblat a la resistencia, en beneficio de Israel y Estados Unidos. El objetivo es debilitar y eliminar la resistencia y enfrentar al Ejército Nacional, al poder constituido, contra la resistencia. Ahora, aseguramos nuestro derecho a defendernos. Las redes de comunicación son la parte más esencial de la resistencia. La mano que se alce contra la resistencia, venga de donde venga, la vamos a cortar. Fuimos testigos. Israel vino contra nosotros y lo vencimos. Y ahora, con estas decisiones del gobierno, consideramos que una guerra ha empezado y que debemos defendernos. Sabemos que el tema de las redes de comunicación es el primer paso, la excusa, de muchas que vendrán para eliminar la resistencia que enfrenta y defiende el país de Israel. Estas redes son de Hezbollah, solo las usamos nosotros. El gobierno tomó una decisión a favor de Estados Unidos e Israel buscando una guerra civil. Mucha gente colaboró en las redes telefónicas de la resistencia, sea ingeniero, sean contratados por hora, sea quien sea que haya colaborado con la resistencia. Está prohibida cualquier acción contra ellos. Si a alguien les toca, es como que me tocaran a mí o a cualquiera de los cuadros de la resistencia en el Líbano. Eso está prohibido. Aclaramos que quien nos ataque le atacaremos. Me hago responsable. Vengan y conversemos. Vamos por el diálogo. El tema con el aeropuerto es sencillamente lo que quieren convertir en una base de la CIA, el FBI y el Mossad. Y no estamos dispuestos a tener cerca ni en nuestro territorio ninguna presencia de la CIA, FBI ni el Mossad. Lo decimos claramente. El objetivo de retirar al general director de seguridad del aeropuerto de su cargo es debilitar al ejército como institución. Quitaron a un general que ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Lo culparon sin investigaciones previas, sin mostrar pruebas. Si esto se permite, se permitirá entonces que en todo el ejército y lo debilitará. Los miembros del ejército no sentirán que hay una institución, un gobierno que los proteja, sino cualquier decisión político hará de ellos lo que sea. Esto fracturará al ejército. Además, Si se retira este general, sabremos que quien lo sustituya, sea quien sea y de la religión que sea, será la persona que colaborará para establecer allí a la CIA, al FBI y al Mossad. Quienes tomaron estas decisiones están prendiendo la guerra. Yo no estoy iniciando una guerra, sino asumiendo nuestro derecho de defensa. No permitiremos que nos disparen ni que vengan contra nosotros, aunque vengan con todos los ejércitos del mundo. Tenemos dos condiciones: que se retiren las decisiones y que se llegue a un diálogo a nivel político. Esta es la solución para retirar el llamado a desobediencia civil. La verdad es que hay una parte del gobierno que está trabajando a favor de Estados Unidos e Israel en contra de la resistencia. Es un conflicto entre religiones. No es un conflicto entre religiones, sino entre una agenda de resistencia y otra colonialista. Pero lo quieren hacer ver como un conflicto religioso. Aquí no habrá nunca un conflicto religioso entre suna y shia. Cristianos, nunca, porque hay muchos líderes y pueblos suna, cristianos, drusos, shia, que están con la resistencia y lo han dicho público. Nos han acusado de querer tomar el poder, de intentar un golpe de estado, pero si vinieran todos a entregarnos el poder, les diremos que no queremos esa responsabilidad. El gobierno debe ser responsabilidad de todo el país, de una parte o un grupo solamente, no de una parte o un grupo solamente. Así que no tenemos interés en un golpe de estado ni en tomar el poder. Lo que sí pide para salir de este conflicto es retirar las decisiones del gobierno y entrar en una mesa de conversaciones. Esta conferencia la damos gracias a nuestra red. Si no fuera por esta red, Israel ya nos hubiera localizado y bombardeado a todos juntos. Después, algunos fragmentos de la sesión de preguntas. Las armas de Hezbollah no se usarán para ningún fin interno, pero sí se usarán armas internas para destruir las armas de la resistencia. Entonces se podrán usar las armas de la resistencia para enfrentarlas, porque si no, sería un beneficio de Israel. También estamos en los tiempos de la Nakba, y la ONU fue quien permitió que se dividiera un país y se expulsara al pueblo palestino. La ONU es quien protege a Israel, así que no me preocupa lo que decida las Naciones Unidas. Ya estamos acostumbrados a ella y a sus resoluciones. Esperamos que todo se resuelva por el diálogo, pero si nos quieren probar con guerra, pues que aprendan de la experiencia de Israel. Vamos por la vía de la defensa de nuestro país. Digo al movimiento Al-Mustaqbal, no a los Sunna, porque no todos los Sunna son del movimiento Al-Mustaqbal, que el sueño de Walid Jumblat, al que antes se refirió como el empleado de Condoleezza Rice, es el conflicto entre musulmanes, Sunna y Shia. Les pidió que no les ayuden a eso, nosotros no les ayudaremos a iniciar un conflicto. Requiere el esfuerzo de todos para no llegar a una guerra civil. Después, el ejército está comportado de forma patriótica. No hay una guerra civil, no queremos guerra, quien tomó las decisiones que llevarán a una guerra. Que las retire. Israel actualmente tiene 5 puestos militares de guerra equipados en las fronteras con el Líbano. Esta resistencia no es de un partido ni una religión, sino de toda la comunidad. Sabemos a quién nos encomendamos y qué tenemos, con qué contamos. Hablo desde un punto de vista de la defensa. Si el gobierno quiere continuar con su decisión, que lo haga. Nosotros estamos en posición de defensa. Ellos dicen algunas cosas, nosotros decimos otras. El pueblo sabe quién está acostumbrado a mentir y quién a decir la verdad. Así que juzgue el pueblo. Que des del comunicat del Hassan Nasrallah, del 8 de maig.
Està molt clar, no?
Molt clar, molt clar. I a més, doncs avui no, perquè ja es faria molt extens, però tenim altres escrits trets d'aquí també que expliquen els fets d'aquests fets que parlàvem i també altres fets de més endavant. De l'any passat i algun fins i tot dels finals de la guerra contra Israel de l'estiu del 2006 i que estan bastant bé perquè ens expliquen unes coses que no és el normal. Un moment que posarem música.
Vale.
Posarem la polla i ens escoltem d'aquí un moment.
D'acord.
Fins ara.
We'll be right back. muchachos de la pesca, que lo cocinen, que lo revuelvan, que te den algo y que lo envuelvan. Pero la guerra debe comenzar, la libertad tiene ser de sangre y la patria.
Doncs bé, sembla ser que ens començareu a escoltar ara, que fins ara heu estat escoltant el programa de la setmana passada. Estàvem parlant d'un comunicat del Hassan Nasrallah dels últims fets que van passar a Beirut, del que es volà, del qual Hassan és el secretari general. Doncs va entrar a bastants carrers de la ciutat, els va prendre, fent una resistència en defensa d'uns atacs que va tindre el govern cap al que és la resistència contra la invasió israeliana, que en aquest cas doncs és el que és el que mou a Hezbollah, o el motiu pel qual s'ha creat aquest grup polític militar anomenat Hezbollah.
Molt bé.
I d'això doncs us posarem unes cançons de la Polla Records, i ens escoltem d'aquí un moment.
Vale.
Muchachos de la prensa, que lo cocinen, que lo revuelvan, que te den algo y que lo envuelvan. Pero la guerra debe comenzar, la libertad tiene sed de sangre y la patria hambre de dinero. Vamos a matar por un mundo estable, el que no es rentable tiene que morir. Así es la economía de una fin liberal.
Yeah. sinó del que hay.
Por mucho que corráis, no os libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí.
Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soldáis lo que yo quiero y
queréis tenerlo.
Formáis una manada
de insatisfechos.
Si sois idiota,
la culpa es vuestra.
Postigan.
Por mucho que corráis, no os libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí.
Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soñáis lo que yo quiero y
queréis tenerlo.
Formáis una manada
de insatisfechos.
Si sois idiotas, no me echéis la culpa. Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soñáis lo que yo quiero
y queréis tenerlo.
Formáis una manada
de insatisfechos.
Si sois idiotas,
la culpa es vuestra.
Bé, tornem a ser al programa després d'aquesta pausa, el programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca. I ara canviarem de tema. El nostre company ja està aquí i veig amb el diari,
sí,
a la mà.
Sí, aquí hi ha una columna que tracta clarament de l'administració de justícia i que m'ha semblat que val la pena. És una columna que es diu Matar-la, un periodista del Punt Diari que es diu Josep Morgades. L'anècdota, certament menor, és tanmateix d'aquelles que es porten l'oli. Il·lustra el cinisme de l'un, la negligència de l'altre, la hipocresia de molts, i exemplifica al capdavall la perpètua dificultat, quasi sempre irresolta, a l'hora d'establir límits i divisòries entre l'àmbit públic i l'àmbit privat, entre el que es pot mostrar i el que no. Això era fa uns dies. Un alt magistrat de Barcelona, el qual en un moment de distensió entre periodistes i a micro obert, no se li n'acut cap de millor que parlar d'aquell que mata la seva dona i s'excusa davant del jutge, tot etzibant-li: ah, és que vostè no ha tingut mai ganes de fer-ho. L'uxoricida en qüestió és, sens dubte, un mala bèstia, però això no vol dir que sigui ruc. Encara que no s'hagi llegit mai Freud, sap de les pulsions assassines que aquest analitza i que, degudament i sortosament reprimides en la majoria dels casos, nien en tots nosaltres envers els éssers més pròxims i estimats. Cerca llavors el molt barrut de justificar el seu crim apel·lant a un tal universal. El togat pocamoll, és a dir, el magistrat, té tant de frívol com sobretot d'incaut. Que no ho sap que el gran germà ens sotja a hores d'ara arreu, no sols a cop d'ull sinó també a cop d'orella? Ara, els qui n'han fet escarafalls i han mirat de treure'n estella són com a mínim uns fariseus. Pretenen que no hi hauria d'haver distinció entre portes en fora i portes en dins, entre registre formal i registre informal, entre espai exhibible i espai ocultable, entre les dues cares del vel. Farien bé tots aquests de llegir-se la rondalla d'en Ruïna, el mal content, i la brillant exègesi que va fer-ne Lluís Flaquer al seu llibre De la vida privada. Potser llavors matarien la gata maula que hi ha en ells i deixarien d'escandalitzar-se. Comprendrien, en definitiva, la modulada, sovint antitètica, complexitat de què és feta l'existència humana i com, si volem conviure, el que cal és aprendre a compartimentar aquesta, no a uniformar-la monolíticament. No, el que em crida més atenció és això, que els hi passa molt sovint, no estan acostumats a que els judicis es gravin, el que estan acostumats és a dir i a fer impunement el que els hi convé, i llavors de tant en tant es descuiden el micro en marxa. Això li va passar també al president del Parlament de Catalunya, ara fa 5 o 6 anys, el president es deia Rigol, i en un moment donat estaven seguint un ordre del dia determinat i havien acabat de parlar d'una llei de protecció de certs animals. I el punt següent enraonava d'una certa reivindicació de part de la Policia Nacional. I llavors el Rigol, pensant-se que no el sentia ningú, va dir: ara hem acabat de parlar d'aquests animals, però el proper punt de l'ordre del dia parlarem d'una altra classe d'animals. I l'altra classe d'animals eren els policies, els antiavalots de la Policia Nacional, no?
No s'equivocava gaire, però clar.
No, però allò de l'esfera pública i l'esfera privada, clar, estan acostumats a la impunitat, i els jutges més que ningú. L'altre dia un jutge de comarques no es va donar compte que el micro estava obert i en un moment donat va interrompre el judici, va fer sortir tothom de la sala i es va quedar sol amb el fiscal. I el micro continuava obert i li va dir al fiscal: a este tío nos lo tenemos que cargar. Es referia al que estaven jutjant. I es va posar a plantejar-li al fiscal que busqués d'enfocar l'assumpte amb una manera determinada, amb unes proves determinades, per aconseguir després poder dictar una sentència en contra de totes passades, en contra del que estaven jutjant. Sembla que era un delicte contra la seguretat del trànsit rodat. No ho he vist encara publicat enlloc. Jo sé que hi ha hagut un col·legi d'advocats, el col·legi d'advocats de la demarcació respectiva, que ha posat una queixa davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ja estic al tanto, aviam si veig alguna cosa publicada, i llavors ho podrem fer públic també aquí. Jo això ho sé perquè m'ho ha explicat algú que està en relació amb la Junta de Govern d'aquest col·legi, que li va tocar l'altre dia defensar d'ofici un cas en el que jo estava designat privadament. I la jutge en qüestió és la que estava fent el judici aquest nostre. En quan la cosa s'esbombi, nosaltres també l'esbombarem. Podrem donar noms i cognoms. Bueno, doncs això, que quan veig a la premsa que surt una cosa així, però llavors que no s'atreveixen a posar el nom del que li diuen un alt magistrat, només diuen això de Barcelona. Clar, a Barcelona hi ha uns 200 magistrats comptant-ho tot, no?
Tots són alts.
Com?
Tots alts. Són alts.
Primera instància, audiència, instrucció, penal, social, contenciós administratiu. Clar, jo alt magistrat, jo interpretaria que ha de ser audiència o Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, si hem de dir alt. Clar, també es pot referir a un degà, el degà de primera instància, és el jefe, no? El degà d'instrucció, que també podria ser. És el que passa quan no posen noms, no? Tu has de...
Potser és que només és alt i ja està, i no és baix.
No sé.
Que amb aquesta informació pot ser qualsevol cosa, això, sí, vull dir, clar. Per favor. Sí. Més si és que això se'n diu omissió. Se'n diu omissió voluntària.
Autocensura.
Sí, senyor. Autocensura del periodista.
És
una plaga. L'autocensura.
És així.
Com que la censura així ja estricta no existeix, però l'autocensura és que ja no fa falta la censura, perquè ja és que l'autocensura rulla sola, no? Només comptar de satisfer el jefe i de que no tinc... satisfer el jefe, bàsicament.
Abans, bueno, digues.
No, que hi ha directrius molt clares pels periodistes, les paraules que tenen que utilitzar i tot, quan es parla de la justícia i de les lleis i tot això. Hi ha directrius, quan van implantar això dels delictes aquests de trànsit nous, El de conduir begut i les conductes temeràries que són, que ho tramiten pel penal i tot això, no? Com un delicte. Sí. Doncs el fet de passar de dir un conductor temerari a parlar de delinqüent, no? I com d'un dia per l'altre els periodistes van canviar el llenguatge totalment, no? Me'n vaig adonar de que realment aquestes directius, o sigui, els hi passen la fulla amb tot cada X temps, no? O quan s'ha de renovar el llenguatge.
I precisament ara, com a conseqüència d'aquests nous delictes, han de confessar que tenen tantes i tantes sentències que no les poden fer complir, perquè no donen l'abast. Clar, quan només es basa tot en la repressió pura i dura, passa això, que l'aparell repressiu pot ser que no doni abast, no? I llavors tenen que utilitzar mesures excepcionals. Abans estàveu parlant a nivell internacional. Jo no sé si heu dit res d'això que està passant a Sud-Àfrica, a República de Sud-Àfrica.
No he comentat res. La veritat, jo és que no m'atreveria a comentar res, perquè aquests dies no he tingut massa temps per veure molts mitjans de comunicació i no i els pocs que he vist no hi havia el suficient com per realment poder ara mateix tindre una opinió clara de què està passant directament.
No, doncs que està passant alguna cosa que algun dia pot passar aquí. Quan jo sento aquí a Barcelona que en un moment donat hi ha gent que estan molt fotuts econòmicament, potser estan a l'atur, potser estan a punt de ser desnonats de casa seva i han nascut aquí, i llavors es comencen a queixar de les facilitats i les ajudes que tenen la gent immigrant vinguda de fora, que aquests sí que estan bé, que aquests sí que els ajuda el govern, que a mi no m'ajuda ningú, i això ho fomenten des del poder, de dalt de tot. Doncs a Sud-àfrica ha arribat un punt crític en què han convençut a la gent originària de la República de Sud-àfrica que la culpa de tot el que els està passant la tenen els immigrants que venen dels països fronterers, de Zimbàbue, per exemple.
Sí.
I llavors s'han pogut veure imatges
molt dures
en les que la gent de més avall dels estrats més lumpen proletariat, la gent més falta de consciència social, es tira al carrer de les principals ciutats amb destrals, amb ganivets, amb el que poden, i comencen a perseguir el primer immigrant que veuen.
Sí, linxaments públics. Linxaments públics.
Només que perquè són immigrants.
I pegant tiros, també. Oh, i la policia blanca tira amb tiros. Sí, i allò fa...
Sí.
Mos torna 20 anys enrere, no? Pitjor.
A mi el que m'impressiona és que la gent aquí, a vegades pensem que ens queden molt lluny aquestes coses i estan més a prop del que ens pensem.
Aquí pot passar si vingués...
Home, jo conec gent a altres zones de l'estat espanyol, per allà Andalusia,
sí,
que és on arriben més pateres normalment. Conec gent que saben, els hi consta, han vist altra gent que està adquirint armes, preparant-se per en un moment donat sortir al carrer contra aquests que arriben en pateres.
A matar-los. Com fan els americans a la frontera amb Mèxic, que fan el tiro al blanco.
És el mateix sistema. Aquí no ha arribat el moment encara.
Arribarà,
Jo crec que si no...
La mentalitat està sembrada, Està totalment sembrada. I és que el més trist és que tot tipus d'estrat social pensa això. L'enemic és ell. No? I veus com bueno, jo vaig veure unes imatges terribles, no? d'un noi negre que li faltava, o sigui, que li faltava trossos de pell, o era blanc totalment, no? I tenia una cama totalment rebentada i un altre lloc on la situació és molt preocupant és a Itàlia, també amb els romanis, amb els gitanos i els romanos, que els estan linxant també i els estan perseguint.
A Itàlia,
sí. Ja s'està... Bueno, és que tenen un estat neonazi totalment, neofascista.
De fet, l'altre dia va arribar a sortir...
I l'Umberto Tutsi aquest, o com se diu, l'Umberto Tutsi, o Tutsi, no sé com se diu, però és... El de la Lliga del Nord, aquest, sí. I a Mallorca ha aparegut un cartell en una botiga que deia no se aceptan perros ni romanos, d'entrar aquí se les echarà hòsties. Amb la bandera de Romania en el fons.
Ja. Estic mirant aquí en el diari El Punt que en el Parlament Europeu hi ha hagut debats de molta virulència aquests dies, però també el que em crida l'atenció és que hi ha hagut un diputat de l'extrema dreta italiana, o sigui els amics del Berlusconi, un home que es diu Luca Romagnoli, d'un partit polític italià que es diu Flama Tricolor, que s'ha atrevit a proposar la creació d'un estat gitano a l'est d'Europa, que és d'on ve la majoria, diu ell, la majoria de gitanos venen de l'est d'Europa, i d'aquesta manera, diu, milloraríem la seva qualitat de vida i la nostra. Clar, això és la mateixa iniciativa que en els anys 40, a finals dels anys 40 del segle passat, després de la Segona Guerra Mundial, la mateixa iniciativa que va crear l'estat d'Israel, un estat pels jueus, amb les conseqüències que tothom coneix i que encara duren.
I que, és que es va començar a forjar abans de la Segona Guerra Mundial.
És possible.
Va, perquè els quibuts, els assentaments de jueus ja hi eren abans de la Segona Guerra Mundial.
Abans, i una de les persones més conegudes, que és el David Ben-Gurion, portava des de la segona dècada del 1900 o potser la tercera, però no massa més. I amb aquesta intenció, i molta gent tenia la intenció. Els va costar el seu aconseguir convèncer els apoios europeus, però quan un cop els van aconseguir ja va vindre quasi gairebé tot rodat.
Doncs ara volen repetir jugada.
Jo el que també volia comentar, que el tema Itàlia s'està posant malament, i una de les coses que ho demostren és el fet de que dos jugadors de futbol, que en aquest cas pues, jo no tenia ni idea que eren dos jugadors d'ètnia rum, doncs han estat amenaçats de mort. Són dos jugadors de dos equips importants d'Itàlia, com és el Milan i com és l'Inter de Milan, i dos jugadors importants en aquells equips, o sigui que no són, que les amenaces i els possibles atacs estan sent, suposo, que més dels que estem veient als mitjans de comunicació d'aquí.
Sí, hi ha batudes policials als campaments romanos, perquè han fet una llei amb la qual poden fer redades i a la gent que no tingui els papers l'expulsen, no? En 4 dies li planten l'ordre d'expulsió a sota del toldo que li fa de casa, no?
Res, que és qüestió de mantenir l'alerta, diria jo, eh? Perquè, com deia Albert Albrecht, la bèstia està viva i pot saltar en qualsevol moment. La bèstia del nazisme, del feixisme, a Itàlia està saltant.
Ja, però és que sempre hi ha base social perquè aquest tipus de mentalitat prosperi, no? Que és la pobresa extrema, la demagògia total i l'odi a l'altre, al diferent. I sobretot al pobre també, no? Al marginal.
Aquí a Barcelona, els jutjats, funciona un departament que en diuen de mediació penal, que és, jo diria, molt poc utilitzat. I nosaltres hem tingut oportunitat en el despatx on jo treballo diverses vegades en aquests últims temps d'intentar passar per aquest departament penal, i s'ha aconseguit alguna cosa positiva, en el sentit de que gent que en principi tenia peticions fiscals molt dures, doncs se n'ha sortit amb una pena menor, sense haver d'entrar a la presó. Però el que vull destacar és que en aquests casos que últimament jo he conegut i que han passat per mediació penal, la gent és estrangera, és immigrant. Els acords s'han aconseguit entre gent immigrant. L'últim ha sigut precisament avui, un ciutadà de l'Àsia, poder pakistaní, poder de Bangladesh, que es guanya la vida en un bar a Barcelona, doncs va durar una època que tenia problemes sempre a l'hora de tancar, perquè hi anava de matinada una gent que no el deixaven tancar, no li pagaven, s'entrompaven, i aquesta altra gent és de Sud-amèrica. Llavors nosaltres vam acudir al Departament de Mediació Penal, i al final han citat a una part, han citat a l'altra, i davant del responsable de mediació s'ha realitzat una, voluntàriament, una indemnització a la persona que havia resultat ferida en la baralla que finalment hi va haver entre els responsables del bar i la clientela. Llavors, bonament, un ha reconegut en part els fets, l'altre ha perdonat en part els fets, i a canvi d'això doncs s'han valorat les lesions que havia dit el forense. Segurament s'han valorat molt més altes del que hauria valorat el fiscal, però a canvi d'això, una persona que tenia una acusació fiscal que li representaven 3 anys de presó i amb l'amenaça de ser expulsat durant 10 anys de l'estat espanyol, doncs a canvi d'aquesta mediació penal i aquesta indemnització, és molt probable que aconseguim que la sentència quedi en una pena que no li signifiqui l'entrada a la presó i tampoc l'expulsió, perquè els fiscals apreten molt, com sempre, i encara que el Codi Penal en principi només els autoritza a demanar l'expulsió d'aquelles persones que no tinguin legalitzada la seva situació aquí, doncs sovint et trobes amb fiscals que demanen l'expulsió encara que siguin persones amb permís de residència i de treball, que és el document més apreciat, tothom ho sap, de part del sector de població treballadora immigrada. I a mi m'ha cridat l'atenció això, que precisament quan s'ha aconseguit acords, quan s'ha aconseguit que el Departament de Mediació Penal intervingui d'una manera efectiva, ha sigut sempre perquè hi ha hagut presència de persones immigrades necessitades de comprensió i de diàleg. No és que sigui cap panacea, no? Però trobo que aquest Departament de Mediació Penal està infrautilitzat. No hi ha gaires advocats que hi pensin amb això, amb aquesta possibilitat. I això ho notes quan vas tu com a advocat en aquest departament. Noto que em reben d'una manera com que estan contents de que algun advocat se'n recordi que existeixen, algun advocat accepti col·laborar, els hi passi fotocòpies de la documentació necessària, algun advocat col·labori a l'hora d'avisar la gent, de citar la gent perquè acudeixin tal dia, tal hora, a tenir la reunió de possible conciliació. I jo em pregunto per què no es potencia més oficialment. No diré que hagin de fer propaganda, però almenys que els advocats coneguin.
La foten de cada xorrada, que ja la poden fer d'aquestes coses que realment serveixen d'algú, no?
Ja, sí, sí.
Que els abogats es derivin, no? Allí també, és que potser tampoc la formació tampoc incideix gaire amb això, no?
Segur que no.
A la universitat, segur que això deu ser un tema marginal.
A més, amb el que tu comentaves dels fiscals que apreten, sobretot tenint en compte que dintre de la política educativa de tu, o més ben dit jo, doncs ells el que no pensen en cada cas com un cas amb els seus ets i uts, amb els seus... No, pensen en una cosa que jo haig de guanyar per treure més números que el del meu costat. I com més casos guanyats tingui, això vol dir més casos amb sentències a favor del fiscal, o sigui, molts casos en els quals algú acaba amb una presó o amb alguna multa, doncs per ells millor.
Ja.
Lo de menys és la innocència o la culpabilitat, realment. És simplement que l'altre no s'ha pogut defensar.
Ja, clar.
O no ha trobat la forma de defensar-se del sistema, ja sigui perquè no té els diners suficients per fer-ho, ja sigui perquè no escull la defensa adequada, ja sigui perquè en el fons, al final, en molts casos, i molts casos en els quals els únics que estan allà per dir el contrari que tu és un policia, tu estàs allà no tant per perquè demostrin que ets culpable si no estàs allà per demostrar que ets innocent.
Sí, sí.
I això és la, una de les grans fal·làcies d'aquest sistema. Sembla ser que tenim una trucada d'Estats Units. Hola.
Hola. Sí.
Hola, què tal?
Hola. Julián, muy bien.
Sí, bueno.
¿Y usted? Le voy a leer una pequeña noticia que se ha publicado aquí.
Sí.
A ver usted qué opina.
Ok, hágale, léala en castellano.
Sí. Permiten que los norteamericanos envíen móviles a sus familiares en Cuba. La noticia está datada en Washington. La Casa Blanca anunció ayer un cambio en su política y permitirá a los norteamericanos que envíen teléfonos móviles a sus familiares en Cuba. El presidente norteamericano George Bush explicó esta medida, la primera relajación después de 4 décadas de embargo económico sobre la isla. Bush hizo este anuncio en el marco del primer día de solidaridad con Cuba que los Estados Unidos comenzaron a preparar después que Raúl Castro asumiese el poder. La pregunta es, ¿ustedes han tenido noticias de esto también por ahí en Nueva York?
Yo estaba, no miraba la noticia, solamente estaba mirando lo que estaba
sí
pasando a nivel local, político local en Nueva York, pero no nacional. Y un poco de lo que está pasando en Colombia, pero no sé, no, voy a tratar que ver qué es lo que está pasando, me sorprende un poco, sí.
Claro, claro. Bueno.
Pero quién sabe qué estará detrás de todo esto.
Claro, por eso.
Sí, o sea, no sé, tal vez es para el negocio de las compañías telefónicas, ¿no?
Claro.
No sé, tendría que averiguar más.
Bueno.
Pero
ya le preguntaremos otra vez.
Sí.
¿Y por la actualidad de Colombia?
Hace 2 domingos salió un programa en la televisión norteamericana, un programa muy popular de hace muchos años, se llama 60 Minutos. Ustedes han escuchado hablar de ese programa antes. 60 Minutos de la CBS. Y el programa tiene tres segmentos y de 20 minutos, y en esos 20 minutos hablan de algo. Explican a fondo una noticia y entonces ahí le hicieron una entrevista en ese programa al paramilitar Salvador Mancuso.
Ajá.
Que está en la cárcel.
Sí.
Y hablaba este tío de... Estaban hablando en particular del caso de una compañía americana que se llama Chiquita.
Sí.
Importaba comida, frutas a Estados Unidos, especialmente bananas. En todo caso, el tipo estaba confesando cómo la compañía Chiquita de Estados Unidos estuvo financiándolos a ellos para que mataran a los trabajadores y a los sindicalistas. Y también anunció en ese programa que en las próximas semanas iba a dar información más detallada de otras compañías norteamericanas que estuvieron envueltas financiando los grupos paramilitares en Colombia, y también los nombres de industriales, de más políticos y todo eso. Y resulta que eso fue el domingo antepasado, y cuando él anunció que iba a terminar de revelar los vínculos de mucha gente en Colombia, de políticos, tal vez del presidente, dos días después el gobierno colombiano decidió extraditarlo a Estados Unidos. Junto con otros 13 cabezas extraditaron los más importantes paramilitares que uh-huh. habían estado en ese proceso de desmovilización.
Uh-huh.
Los extraditaron porque, bueno, acá en Estados Unidos tenían cargos de narcotráfico.
Uh-huh.
Y entonces, a raíz de esa extradición, pues la gente, los críticos están diciendo que eso fue para evitar que el tipo siguiera hablando en Colombia, o sea,
claro.
para callarlos, para quitárselos de encima.
Claro.
Y entonces, eso fue un martes que los extraditaron, empezaron, los sacaron de las celdas, de las celdas a las 12 de la noche, y a eso de las 6 de la mañana ya estaban saliendo para Estados Unidos en un avión de la DEA. Los computadores, ellos tenían acceso al internet dentro de las cárceles que ellos tenían, y se desaparecieron los computadores de ellos.
Ya.
El instituto que rige las prisiones en Colombia se llama el INPEC, Instituto Nacional de Prisiones, que está a cargo del gobierno,
uh-huh.
un ente gubernamental. Se perdieron los computadores, quién sabe qué información había dentro de los computadores.
Claro.
Las pruebas que tenían, se desaparecieron. Y entonces esa ha sido pues la controversia en los últimos días.
Uh-huh.
No sé, dicen que cuando hubo el conflicto entre Ecuador y Colombia, que mataron al líder de la FARC, Raúl Reyes, que dicen que los computadores lograron sobrevivir. Al borbandeo, pero en cambio cuando extraditaron a estos paras dentro de la cárcel, esos computadores de los paramilitares, esos sí se perdieron.
Ya. No se lo cree nadie, ¿no?
¿Ah?
No se lo cree nadie.
Sí, eso no se lo cree nadie.
Sí.
Eso no se lo cree nadie, y entonces en eso estamos acá, en todo caso, no se sabe qué va a pasar. Dicen que es difícil de... Ya ellos en los Estados Unidos, ellos van a ser juzgados acá.
Uh-huh.
Es por cargos de narcotráfico, no por crímenes de lesa humanidad.
Uh-huh.
A Estados Unidos no les importa los casos que ellos tengan en Colombia. Ellos van a ser solamente judicializados por,
uh-huh.
por narcotráfico. No sé.
O sea que...
tal vez... en largas condenas,
uh-huh.
Tal vez desde un mínimo 20 años, todo depende del caso,
uh-huh.
pero eso en cuanto a los paramilitares. Donde más que otra noticia, pues lo del computador de las FARC, el computador de,
uh-huh.
de Raúl Reyes,
sí. Eso
fue, en el País de España salió algo, un adelanto de eso. Ustedes dicen que primero, antes de hablar de esto, ustedes estaban al tanto del computador de las FARC, ¿se han escuchado esa noticia?
No.
¿De computador no?
No, o sea, en el borbandeo que hubo en marzo primero, cuando mataron al segundo de las FARC, Raúl Reyes,
sí.
mataron dentro de Ecuador, es relacionado también, dicen que se encontraron tres computadores.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces el gobierno colombiano confiscó sus computadores, y para probar que la veracidad de esos computadores se los entregó a la Interpol.
Uh-huh.
Y la Interpol los estuvieron,
uh-huh.
estuvieron sacando toda la información de los discos duros, pero los llevaron fue a Asia, un país asiático, yo no sé, Tailandia, no me acuerdo exactamente el país.
Uh-huh.
Entonces, el jueves pasado ya salió la información de los computadores. Dicen que sí, que hay información donde se prueba cómo las FARC estaban trabajando conjuntamente con Hugo Chávez, que Hugo Chávez estaba siendo intermediario para comprarle armas a las FARC a otros países.
Uh-huh.
A Rusia,
uh-huh.
no me acuerdo los países,
uh-huh.
países de Europa Oriental, y no sé, eso está, esa es otra controversia. Entonces el Venezuela, el Chávez dice que eso es una farsa, es que los computadores son falsos, que, que Estados Unidos está utilizando a Colombia, al presidente de Colombia, para hacer una invasión a él. También en los computadores también salpicaron al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Se ha negado que eso, que esa información es falsa, que él nunca ha tenido ningún vínculo con las FARC. En todo caso, eso se ha sido pues noticia no solamente en Colombia, sino acá en Estados Unidos. Entonces, a ustedes no les ha llegado esa noticia.
No. Es posible que el País de Madrid haya publicado alguna cosa.
Sí, sí, yo sé. Ha habido parte de la controversia porque el gobierno ha liqueado la información de esos computadores antes de haberlos entregado a la Interpol, y se los liqueó selectivamente al Wall Street Journal. Acá de Estados Unidos, y el segundo periódico fue El País de España. Y ellos, bueno, hace más de una semana revelaron que un adelanto de los computadores, y ese es el otro asunto.
Claro.
¿Qué más les puedo decir? No sé, nada más. Hay muchas cosas que están pasando acá, bueno, yo no sé, en Colombia y con relación a Estados Unidos y lo de los líderes paramilitares. No sé.
Bueno.
Están pidiendo que Estados Unidos colabore con Colombia y no sé, permitan que estos paramilitares continúen haciendo las revelaciones que tienen pendientes. Yo no sé, queda un minuto que antes de que cierren el programa, que ¿tenían alguna pregunta o qué?
¿Se sabe en qué cárcel los tienen ahora?
Ah, los tienen en Miami. Y uno está en Miami, otro en Washington y otro acá en Nueva York. Uno que le decían Don Berna, que era el que mandaba en Medellín, lo tienen acá en Nueva York, está cerca de mi casa, está como a 15 minutos caminando, está en la prisión federal. Aquí hay un titular que dice: Unión Europea logra acuerdos sobre retorno de inmigrantes irregulares. No sé qué será. Tienen divididos, y en total fueron 14 paramilitares. Y bueno, lo más importante, el gobierno, la razón, el argumento que tomó para extraditarlo de Estados Unidos era de que según ese proceso de desmovilización, ellos tenían que confesar los crímenes que habían hecho, tenían que devolver las tierras que le habían usurpado a los campesinos y a los afrocolombianos, y no estaban haciendo ni lo uno ni lo otro. Pero otra vez, vuelvo y digo que eso está en vilo, porque después de 3 años de este proceso, hacía como 2 semanas, por primera vez ellos habían verdaderamente empezado a hablar y a confesar. Cuando empezaron a hablar y confesar, entonces ahí sí los extraditaron para Estados Unidos. Entonces, esa es la cuestión que está pasando, y bueno, eso es todo.
Muy bien.
Este tipo de lo que más escucha en España, de Latinoamérica, es del señor Chávez, y entonces de él no sé. Yo creo que el tipo sí está muy encochinado con las FARC, eso no es ningún secreto.
Claro.
Yo creo que lo de los computadores, en este caso, no se puede decir que es una conspiración de Estados Unidos para invadir a Venezuela. No, él abierta y públicamente en los últimos meses ha apoyado a las FARC encima de todo, o sea, abierta y descaradamente, no hay ningún secreto, o sea, pues,
bueno, Julián,
eso es lo que está pasando.
Nos tenemos
acá en esa esquina latinoamericana de Ecuador, Colombia y Venezuela.
Vale.
Y Estados Unidos. Pues yo no lo sé. Ya son las 6 de la tarde.
Sí.
Tienen que ir a acostar a, no sé, a rezar o a comer,
sí,
o que sea.
Y hablamos el
próximo jueves. Creo que ustedes no llamaron el jueves pasado, ¿cierto?
¿No llamamos?
Sí, sí que llamamos.
¿Sí?
Sí.
Yo no conté, yo no escuché, yo estaba acá en el apartamento y no sé.
Ah, quizás sería demasiado temprano.
Ah, ¿era temprano?
Quizá más que hoy.
Ah, ok, ok. Sí.
Seguramente.
Pero bueno, entonces, de pronto hablamos el próximo jueves, ya
sí.
No es 6:02, es tiene que ser raro.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues,
gracias. Gracias.
Gracias.
Salud.
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 Salut. Okay. Bueno, és el que dèiem abans, que ell arriba de treballar i potser vam trucar una miqueta, sí, una miqueta abans que avui. Depèn.
Doncs val? Ja és l'hora.
Sí.
De fet, passen de les 12.
Uh-huh.
3 minuts. I dir-vos abans de despedir-nos que aquest cap de setmana sobre un nou Ateneu pel casc antic de Barcelona. El que passa és que no me'n recordo ni el nom de l'Ateneu, ni el lloc, ni l'hora, ni el dia exacte en el qual hi ha el primer acte i això.
Però d'on t'ha sortit? Però... del Contrainfos o alguna cosa així? O què?
A mi és que m'ho van enviar per correu.
Mm.
Sí. Però suposo que el Contrainfos i en algun altre
segur
lloc us podreu entrar de que... d'on és.
Molt bé.
I dit això, doncs dir que demà a partir de les 11 del matí ens podeu escoltar en diferit, el dilluns a partir de les 3 per l'FM i per la ràdio per internet, i pel qui es vulgui descarregar el programa, doncs aproximadament entre demà la tarda i dissabte al matí ja el podreu trobar penjat a les 3w.radiobronca.info/bronca amb K.
Molt bé.
I dit això, doncs us deixarem amb una última cançó de la Polla Records. Aquesta doncs la dedicarem als polítics.
Com es diu?
Ires todos a la mierda.
Val, val. Endavant.
Esta una declaració d'intenciones.
Vale.
Juntos políticos del mundo entero, siempre a la orden del puto dinero. No nos dejáis ninguna otra salida que hacer del miedo nuestra forma de vida. Putos imbéciles, corren y diles, prostituyéndose en el campanillo, justificando lo que otros deciden. Putos estómagos agradecidos. Siempre trapicheando con los votos para cagaros en vuestra miseria, viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio, vaya jeta. Vela tres floja, títeres de Marte, si traes pilas o vienen aparte. Pero tengo una duda que me pone malo, ¿sois de madera o es que me...